El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.
I ara, quan falten 3 minuts per 2:15 del matí, marxem lluny i ho fem al continent asiàtic, perquè la mort aquest dissabte del dictador nord-coreà Kim Jong-il sens dubte obrirà el debat sobre el futur de Corea del Nord, Raquel.
La mort de Kim Jong-il, líder de Corea del Nord, està d'actualitat en aquests últims dies. D'aquest tema en parlem amb el que és professor de la Facultat de Dret d'ESADE, en Jaume Gini, que també és especialista en Àsia i és en aquests moments a l'altra banda del fil telefònic. Benvingut a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies, és un gran plaer poder compartir una estona amb vosaltres.
Com definiria la figura de Kim Jong-il?
Kim Jong-il és un dictador. De fet, és el segon d'una dinastia, d'una dinastia asiàtica, però que té uns components molt que la diferencien d'altres, no? Perquè, segons la Constitució nord-coreana, Corea del Nord és una república popular democràtica. Ara, en realitat, Corea del Nord no ha funcionat com una república, ni és democràtica ni és popular, perquè aquest règim és una espècie de monarquia stalinista en la que la successió dinàstica és un assumpte familiar. Recordem de que el Kim Jong-il, ell ja va heredar el poder a Corea del Nord l'any 1994 quan va morir el seu pare Kim Il-sung, que és el fundador de la dinastia. I després d'aquesta etapa que va arrencar en 1994 i que ha acabat ara, doncs ara ha traspassat el poder en el seu fill, un noi inexpert, és molt jove, té uns 28 o 29 anys, no se sap exactament, que és Kim Jong-un. Per tant, podem dir que és una de les últimes dictadures de lo que queda de la Guerra Freda, perquè estem parlant d'un país que és Corea del Nord, que forma part de Corea, que és una nació dividida en dos estats, i aquesta divisió arranca bé del final de la Segona Guerra Mundial, de més de 1945. És una relíquia de la Guerra Freda, i ens trobem allà dos països que són antagònics. En el nord, una república popular que funciona com una monarquia hereditària de tipus comunista, i en el sud, que és un dels països molt més oberts del món des del punt de vista econòmicament. És un país que és una potència econòmica. Tothom coneix Corea, algunes marques nord-coreanes, segur que a casa en tens algunes.
Si parlem de la figura, concretament de les característiques de la personalitat d'aquest dictador, d'en Kim Jong-il, quines serien les que estan més a la vista de tothom i les que han deixat un llegat en aquell país?
No, de fet, és un dictador, és un home sanguinari, perquè de fet ell ha jugat amb foc i ha jugat a més amb l'estabilitat del propi país. Perquè durant dècades el Kim Jong-il ha jugat amb èxit una estratègia de xantatge militar, ha provocat tensions militars, inclús nuclears, per pressionar i negociar amb els Estats Units i els seus aliats un reconeixement internacional d'un règim estalinista, però ha fet a costa de la seva població, perquè pràcticament només l'elite político-militar del país, que poden ser un entorn, una sèrie de cercles de persones que poden arribar fins a posem uns centenars de milers de persones, aquestes sí que gaudien d'unes sèries possibilitats i inclús de subsistència, però en canvi hi ha hagut milions de persones que no ha vist cobertes les seves necessitats bàsiques. I a base de mantenir tancat el país amb una autarquia, amb un sistema, ja dic, completament autoritari, durant aquesta etapa, des de 1994 fins ara, han mort milions de persones. Hi ha hagut milions de persones que han sofert amb bruna. De fet, cada hivern el país, pues, els ciutadans del país, la major part dels ciutadans del país pateixen gana, sobretot quan arriba l'hivern, perquè l'economia és una economia completament devastada. Per tant, és un tirà. I el seu pare ja era un tirà també, i el seu fill pot heredar algunes de les característiques del seu pare, si bé ja veurem quina és l'evolució d'aquest règim en el futur. Uh-huh. Hi ha moltes incerteses en aquests moments.
Com pot ser que després de tants anys, encara des de la comunitat internacional, els altres països, la resta de països, per exemple, que els envolten, no hagin pogut actuar de cap manera envers atrocitats doncs, com les que estaves comentant tu ara en aquests moments?
A veure, hi ha hagut dos factors. Primer, la dificultat de dialogar o de negociar amb un país autoritari, que ha jugat amb el xantatge militar. En el moment en què ells tenien, ja començaven a enriquir urani, i no estem parlant de bromes, Corea del Nord ha fet l'any 2006 i 2009 dos ensaios nuclears, per tant és un estat nuclear, i ell ha jugat aquesta carta. Uh-huh. S'assenta a negociar, demana contraprestacions de tipus polític i de tipus econòmic, els països veïns, el grup dels sis, els quals està Estats Units, està Xina, està les dues Corees, Rússia i Japó, arriben a uns acords, i després aquests acords, a canvi de la desnuclearització, però després no es compleixen i tornem a estar amb un altre al començament. Però la clau de tot això la té Xina. De fet, aquest país, si encara no ha col·lapsat econòmica i políticament, és perquè Xina li ha donat suport fins ara.
Uh-huh. I com s'entén aquest suport? Quins són els interessos?
Els interessos són polítics i econòmics. Corea del Nord és un règim comunista que històricament ha estat vinculat a la Xina, popular, uh-huh. I en aquest moment encara continua havent una certa vinculació, però a més sobretot són econòmics. Corea del Nord s'ha convertit en un protectorat econòmic dels xinesos, i els xinesos han signat una sèrie de convenis de tipus econòmic que els permet l'explotació, el monopoli en l'explotació dels recursos naturals de Corea del Nord, que són molts. I que van a Xina, que és un país també que té set, necessita aquests recursos naturals, molts són materials molt rars per a la indústria. I a més, Xina, mentre no vegi que un canvi geoestratègic a la zona l'afavoreixi, mentre no vegi que el canvi en pugui treure el profit, de moment doncs, va continuar donant d'alguna manera una mica d'aire a aquest règim, però és molt perillós, perquè això de tindre un estat nuclear enmig d'una zona que és Àsia Oriental, on estan algunes de les economies més importants del món, estem parlant de Xina, la primera, uh-huh. Japó, perdó, Xina és la primera asiàtica, però és la segona del món, uh-huh. Estem parlant de Japó, estem parlant de Corea del Sud, que és un país també desenvolupat, estem parlant de Rússia, és a dir, és una situació molt, molt, molt complicada, però que no, per diverses circumstàncies no s'ha arribat, la comunitat internacional s'ha posat d'acord. Perquè és una carta que té Xina per negociar amb els Estats Units, en un moment en què els americans, a més, diuen, el Barack Obama ho va dir darrerament, durant la seva última estada a Àsia, tant a Austràlia com després a Bali, quan ve la reunió entorn de l'ASEAN, va dir que els Estats Units vol tornar a estar molt present a Àsia. Diu que és una potència del Pacífic. Per què? Perquè vol d'alguna manera també, no dic encerclar, però almenys controlar el gran desenvolupament que té Xina, i els Estats Units tenen bases a Corea del Sud, i per tant el Corea de Xina no permetre una reunificació de les dues Corees si no es resol també el tema de la presència nord-americana en el Corea del Sud, perquè no volen bases nord-americanes a la frontera, perquè és que hi ha 1.400 i pico de quilòmetres de frontera entre Xina i Corea del Nord.
Uh-huh. Parlava ara d'aquesta relació entre aquests dos països, entre Corea del Nord i Xina. Què podria trencar? Quin podria ser el punt d'inflexió perquè Corea digués, o la Xina, al revés, deixés, diguéssim, aquesta relació entre cometes, amistat?
Aquesta successió hereditària, bueno, aquest procés de successió, mm-hmm. es dona perquè Kim Jong-il, abans de morir, sobretot en l'any 2010, i l'any passat també, pues va obtenir la llum verda, la benedicció, per dir-ho d'alguna manera, de Hu Jintao, del govern xinès. Però Xina va demanar a Pyongyang i al règim dues condicions. Una, que s'obriguessin a l'exterior econòmicament, obrir-se econòmicament a l'exterior seguint el model xinès, que vol dir anar cap al capitalisme, cap a una economia de mercat sense pluralisme polític, sense posar en dubte en joc el monopoli del Partit Comunista, en aquest cas el Partit dels Treballadors, que si així es diu a Corea del Nord, aquesta era la primera condició, obrir-se econòmicament a l'exterior, i la segona era, d'una vegada, desnuclearitzar el país, és a dir, renunciar a l'estatus nuclear que en aquest moment ja gaudeix Corea del Nord. Mm. Per què Xina demana el primer? Perquè vol continuar tenint aquesta vinculació econòmica, de protectorat econòmic, i vol que el model econòmic pues, sigui molt propi al xinès. I per què el segon? Per què desnuclearitzar? Perquè si Corea del Nord no es desnuclearitza, aleshores Els nord-americans tenen l'excusa de continuar estant presents tant a Japó com a Corea del Sud, i a més hi ha un altre perill, que és que creixi l'armament a la zona, és a dir, que tant els coreans continuen comprant moltíssimes armes mentre tingui aquest enemic tan perillós, i els japonesos el mateix, armes que són nord-americanes, i sense oblidar un aspecte que és molt delicat, però és que tant Corea del Sud com Japó estan en condicions de convertir-se en estat nuclear. Una altra cosa és que no ho facin o que no convingui fer-lo, però que les tenen les capacitats, les tenen. Japó no ho farà perquè és un país en què la seva constitució diu que ha de ser pacífic, però pacífic per no fer cap guerra, però tampoc no posis vostè en el lloc d'un coreà, d'un senyor, d'un qualsevol ciutadà surcoreà de Seul, que està a 55 quilòmetres de la frontera, de la zona desmilitaritzada, i pensar que a l'altra banda hi ha més d'un milió de soldats i a més una sèrie de missils que apunten contra la capital, una zona en què hi viu més de 30 milions de persones. Ja no dic que els missils nord-coreans poden arribar també a qualsevol capital de Japó. És una situació que dure ja dècades, que ara s'ha complicat perquè és estat nuclear, i que caldrà veure si finalment les grans potències poden, sobretot Xina, que és la que té la clau, que és l'hermano mayor, per dir-ho d'una manera, el parent comunista, pues, acaba d'obligar, o convence, jo dic més que obligar és complicat, però convence que el règim nord-coreà evolucioni cap a la cooperació.
Sens dubte, Corea del Nord, doncs, amb la mort de Kim Jong-il, està vivint en aquests moments un moment de transició. No sé si després de que es faci, doncs, la cerimònia, el ritual, s'enterri en aquest dictador, com procedirà la successió?
Tinc la impressió que la successió, bé, de moment està tot bastant lligat, tindrà lloc, perquè hi ha un pacte entre la família Kim, per dir-ho d'alguna manera, i la nomenclatura política i econòmica, i la militar del país, perquè està en joc la supervivència del règim, i hi ha molts interessos aquí. Però també el règim sap de que el país ja hi ha algunes esquerdes al bord, ja no és un país completament tancat, ja moltíssims nord-coreans han aconseguit un celular, és a dir, un telèfon mòbil, que val moltíssims diners, moltíssims, és el sou de més d'un any de qualsevol persona, però que ja tenen, entre a través del mercat negre, pues, DVDs, pel·lícules nord-coreanes, sud-coreanes, bàsicament novel·les, ja tenen coneixement de que el seu país, per cert, no és un paradís. Saben el que passa a l'altre costat de Xina, perquè Xina s'ha desenvolupat i s'ha fet rics. Saben que Corea del Sud és un dels països més avançats del món, i encara que en aquest moment el poder és controlat per part de la família Kim, no vol dir que sigui una situació, un poder monolític, és a dir, pot haver diferents maneres d'enfocar el futur del país, sobretot perquè Xina crec que definitivament voldrà fer alguna cosa més que esperar que hi hagi una successió. Les conversacions per la multilaterals no es tornaran a negar fins a avançat una mica l'any 2012. Això són purament suposicions, perquè estem parlant d'un país dels més hermètics tancats del món, i bé, jo he estat allà, per cert, ho conec, de les persones que he tingut l'oportunitat de conèixer, li puc assegurar que és com el retorno, allò que explico és de retorno al passat, no? És entrar a Corea del Nord, que es troba, és una situació que és fora completament del lloc, és un país que s'ha quedat a finals de la primera meitat del segle XX, quan estem ja a la segona dècada del segle XXI.
Doncs, professor, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta lliçó resumida sobre Corea del Nord i el futur que li espera, doncs, aquest país ara amb la successió després de la mort de Kim Jong-il. Moltíssimes gràcies.
Al revés, gràcies a vosaltres per poder compartir, ja dic que tingueu interès en conèixer el que passa en el món i concretament el que passa a Corea del Nord. Només una última reflexió. Es parla molt de Corea del Nord, en canvi, pocs catalans coneixen Corea del Sud. És a dir, es parla més del vi perillós,
dolent,
que no... Sí, del dolent, que en canvi és molt poc conegut Corea del Sud. que a més a més té una sèrie de característiques que es fa molt proper als catalans. I hem tingut, el president Pujol va visitar Corea del Sud l'any 2000, hi ha una sèrie de relacions de tipus cultural, de tipus econòmic, que malauradament quan es parla de Corea es parla només d'una part de Corea, i en canvi és molt poc coneguda Corea del Sud. Però recordo que quan parlem de LG, parlem de Samsung, parlem de Hyundai, que volten, que estan a les nostres cuines o que estan a París a casa, estem parlant d'empreses, grans marques de prestigi, que són de Corea del Sud. De Corea del Sud. O sigui, jo encantat, quan vulguis, de parlar també de Corea del Sud.
Doncs moltíssimes gràcies per la invitació, i ho tindrem en compte.
Molt bé.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.